brúixola emocional. Virgínia Villarroya.
Avui m'acompanya el dietista nutricionista Joan Majó Merino, autor de La receta de la salut, Consejos fáciles para una vida sana, Amat Editorial. Llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. Diu en Joan Majó que tenir una bona salut és un procés de cura diari, un conjunt d'hàbits saludables que et garanteixen un benestar durador. Benvingut, Joan.
Hola, bones, què tal?
Comencem preguntant, què és la salut?
Sí, la salut, l'OMS té una definició que té moltíssims anys, o sigui, no l'ha actualitzat des del 1948, i la defineix com el benestar complet, físic, mental i social.
I escolta, què és un hàbit?
Sí, fixa't que l'hàbit és la meva eina de treball. Un hàbit és una actuació que la fem de rutina, ja. La fem molt habitualment i la tenim interioritzada. I per mi aquesta és una eina bàsica, bàsica, bàsica per conservar la salut.
Al llibre La receta de la salut trobem ingredients i passos claus per al nostre benestar. Comentem les rutines diàries que ens proposes. Anem a la pàgina 40, primera rutina, mastegar bé els aliments i menjar sense presses. Però és que a vegades només tenim 10 minuts i mengem qualsevol cosa.
Sí, Virginia, mira, fixa't que avui en dia la primera causa de mort del món són les malalties cròniques relacionades amb el cor cardiovasculars, amb el meu augment de colesterol, augment de sucre, augment de pes. Tot això, no hi ha un antibiòtic, no hi ha un medicament que ens ho resolgui de forma definitiva. L'única solució que tenim és seguir un estil de vida saludable. Per tant, entenem que és l'únic camí. Llavors, menjar a poc és superimportant, perquè tot el procés digestiu el fem treballar bé o el fem treballar malament. Llavors, sí que hi ha situacions que ens és més difícil, però és superimportant treballar-ho bé. Llavors, a mi m'agrada dir una cosa, Virginia, sempre, que és que qui vol canviar busca els medis. I qui no vol busca excuses.
Aquesta també molt important. Dormir suficient i bé, quantes hores hem de dormir per estar bé a l'endemà?
O sigui, aquest és un tema que quan jo l'explico a la consulta amb els pacients, a vegades costa d'entendre, perquè no està molt relacionat amb l'alimentació a priori, però ho està molt. Ho està molt perquè, fixeu-vos que la recuperació física bàsicament la fem de dues maneres, que és dormint i alimentant-nos. I estan molt lligades aquestes dues maneres. Per tant, quan ens en falta d'una, acabem intentant compensar expenses de l'altre. Per tant, això científicament ja està molt demostrat, que la gent que dorm menys hores del compte té tendència a l'augment de pes amb tots els problemes cardiovasculars que això comporta. Es parla que un adult és interessant que pugui dormir 8 hores seguides de la nit. Per tant, és important fer el compte enrere i, segons l'hora que ens haguem de despertar, comptar l'hora que hem d'anar a dormir. Nens de primària es recomana que dormin unes 10 hores. I nens d'infantil, que encara són més petits, 3, 4 o 5 anys, haurien d'estar dormint al voltant de les 11 hores.
Anem repassant aquests 5 pilars, aquestes 5 rutines diàries saludables bàsiques per tenir en compte abans d'implantar aquests nous hàbits. Hidratar-se bé. Quants litres d'aigua hauríem de beure al dia? Depèn de la persona, depèn de l'edat?
Sí, aquest és un tema també que a vegades no en fem molt de cas, perquè quan parlem d'aliments parlem de proteïnes, parlem de pasta, parlem de verdura, parlem de fruites, però l'aigua és un element vital del qual nosaltres formem part més del 60%. Llavors, no hi ha fórmules màgiques per treure el volum exacte d'aigua que hem de beure. Es diu que s'ha de beure l'aigua suficient per suplir les pèrdues que tenim. Les pèrdues que tenim per la saliva, per l'orina, per la femta, per la suor. Llavors, hi ha alguna fórmula senzilla que a mi m'agrada utilitzar i pràctica, que és que jo dic que per viure s'ha de beure mig litre d'aigua, només pel sol fet de viure. Per les grans pèrdues, com poden ser l'orina i la suor, li hem d'afegir mig litre més. Per tant, aquí tothom hauria d'estar bevent un litre. Llavors, segons l'activitat física que fem, afegirem mig litre o una mica més. I segons la constitució que nosaltres tinguem, si som una persona més aviat petita o una persona més aviat gran, afegirem més o menys aigua. Per tant, al final estarem bevent una persona que es mou poc i que és petita, un litre al dia, o una persona que és molt activa i és de grans dimensions, estaríem parlant de 2,5 litres al dia.
Aquesta rutina ara m'agrada molt, la que ve. Diu sopar poc i lleuger. És ben veritat allò d'esmorzar com un rei, menjar com un senyor i sopar com un captaire, no?
I tant. Aquí no estem descobrint la sopa d'all i és una rutina que jo diria que és de les més impactants. És a dir, la gent que és capaç d'aplicar-la té uns canvis espectaculars. Sí que és cert que en aquest país mengem qualsevol cosa a l'hora de dinar, quan podem, i al vespre, que és quan estem relaxats, quan s'ha acabat majoritàriament la jornada laboral i ens podem esplaiar més, ens agrada sopar molt. Això és un error gravíssim, gravíssim, perquè té uns efectes contraproductius molt importants. Llavors, jo sempre dic que és important sopar poc, almenys 5 dies la setmana. I sopar poc, estem parlant d'un plat únic que l'ingredient principal ha de ser verdura i algun postres com una fruiteta o un iogurt. Això és sopar poc. Els altres 2 dies, que la majoria de gent els encabeix el cap de setmana, sí que és cert, doncs, que podem fer un àpat més social, més de plaer, amb altres productes, amb una mica de vi, si cal. Però 5 dies la setmana és importantíssim sopar poc.
I altra rutina, i l'última, aquesta cinquena que diu ser actiu. Està clar que fer exercici és un benefici per a la salut física i per a la salut mental.
Sí, evidentment, fer activitat està més que demostrat que té moltíssims beneficis per a la salut. Inclús últimament ha sortit algun estudi que fer activitat física en un ambient contaminat és millor que no fer-ne.
Tu sempre dius que ets un dietista al que no li agraden les dietes. Això com es pot explicar a un pacient si ve a buscar una dieta, per a prima?
Sí, és molt fàcil, perquè jo intento utilitzar el sentit comú i la practicitat. I llavors els excessos són dolents. Fixeu-vos, l'excés de gastronomia, la gent que menja molt per plaer, emmalalteix el cos. L'excés de nutrició, aquesta gent que vol comptar calories, gramatges i ho vol comptar tot, emmalalteix la ment, acabes boig del terrat. Per tant, jo al final intento ajudar la gent a gestionar-se amb sentit comú.
Joan Major Merino és diplomat en dietètica i nutrició per la Universitat de Barcelona i postgraduat en alimentació hospitalària per la Universitat de Navarra. Des de fa més de 10 anys s'ha dedicat a ensenyar la gent a saber com controlar i conèixer el seu cos per tenir uns hàbits i un pes estètic i saludable. És pare, esportista, amant de la innovació i emprenedor. En l'actualitat es dedica a la restauració col·lectiva, exerceix de coach nutricional i és col·laborador en magazins i autor de El pes desitjat en 11 passos i La receta de la salut. Joan, il·lustrem aquesta xerrada amb música. Què podríem escoltar?
Doncs, Virginia, jo sóc fan de la Rosana i ara m'agrada molt El cielo que me das. Cielo que me das, amor, cielo que me das, cielo que me haces el sol, donde ardes de amor, imborrable, hacerlo inolvidable.
Si comprem bé, menjarem millor?
Mengem el que tenim a casa. La majoria d'àpats els fem a casa. Per tant, menjarem el que tinguem.
I hem de comprar molta pinya, perquè tu dius al llibre que la pinya és una bona aliada. Quines són les seves propietats?
Jo sóc un fanàtic de la pinya, però això entenc que és una mania meva. La pinya, què ens aporta? Ens aporta a contrastar àpats en els quals ens hem excedit. És un aliment que porta poques calories. És un aliment que ens assàcia, i té un poder important que ens deixa tips pel seu contingut en fibra. I, a més, porta una substància que es diu bromelina, que és antiinflamatòria.
Tenim la sort de gaudir de la nostra dieta mediterrània, però també podem pujar al carro de les noves tendències que surten o puguin sortir. Tu què en penses d'aquestes noves tendències?
Són interessants, totes, la majoria, però hem de ser molt conscients de quina és la finalitat. I ara parlarem, per exemple, Virginia, si vols, dels sucs verds, que estan tan de moda ara. Els sucs verds estan bé, però l'objectiu no és prendre un suc verd. L'objectiu és prendre fruita i verdura. Que ho fem a través d'un suc verd, fantàstic, perquè si ens és pràctic, és fantàstic, però això s'ha de compaginar de vegades en formes sòlides, de vegades en formes cuites, a vegades en formes crues. I hem de diferenciar ben bé quin és el medi i quin és l'objectiu.
No em va la contraportada del teu llibre, la Carme Ruscalleda, Tornant a la cuina mediterrània, diu: la cocina mediterrània a base de vegetales de temporada es uno de los ingredientes más importantes de la receta de la salud y es señal de respeto a la tierra y a uno mismo.
Sí, senyor, al final, fijosa que és sentit comú, és dir, alimentem-nos cada dia del que neix i creix al voltant nostre.
Envellir sense sobrepès seria una bona clau?
Això és vital, això és vital. Eh? I està comprovat que hi ha una relació molt directa entre la que a mesura que anem fent anys va augmentant el pes, que no vol dir que es pugui evitar. Per evitar-ho, s'ha de mirar de menjar poc i ser actiu, que al final la tendència que tenim tots quan ens fem grans és cada vegada menjar més i ser menys actius. Si som capaços de revertir això una mica, és a dir, ser una mica actius i de limitar les nostres ingestes, com la que deia, sopar 5 vegades a la setmana poc, serem capaços de contrarrestar aquestes tendències d'avui en dia.
I farem un favor a la sanitat pública.
Exactament, reduirem el cost sanitari.
La Receta de la Salut t'ofereix tots els ingredients per estar bé, un llibre amb consells fàcils, a l'abast de tots, missatges clars, amens i molt útils. Un llibre de capçalera. Joan Majó Merino, moltíssimes gràcies una vegada més.
Moltes gràcies a vosaltres.
La brúixola emocional.